Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. L'amor de Crist, del qual volem ser tots testimonis, ha de fonamentar-se en la construcció de la pau i la justícia. S'ha expressat així el Papa aquest dijous al matí davant d'una trentena de membres de la Comissió Teològica Internacional, rebuts al Vaticà. Francesc ha assegurat que la fraternitat que tant defensa ell no és com una sortida dels valors cristians per obrir-nos a la diversitat del món, sinó que troba els seus fonaments en el mateix Jesucrist. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dijous 28 de novembre, memòria de Santa Caterina Labourné, vident i creadora del desig de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, i també Santa Teodora de Rossano, a Abadesa. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general, com cada dia, amb la nostra companya d'informatius, avui la Judit Caselles, novament. Bona tarda, Judit.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, les pensions pujaran un 2,8% l'any vinent per la inflació. D'aquesta manera, la pensió mitjana de jubilació augmentarà fins als 1.481 euros al mes. Això són 560 euros més a l'any. Així ho ha informat el Guard Espanyol en un comunicat després que s'hagi conegut la inflació d'aquest mes de novembre. L'índex de preu al consum, l'IPC, que mesura el cost de la vida de les famílies, ha crescut aquest mes un 2,4% respecte al mateix novembre de l'any passat, cosa que situa la variació mitjana de l'IPC aquest any al 2,8%. D'aquesta manera, les pensions hauran augmentat un 2,5% al 2022, un 8,5% al 2023, un 3,8% aquest any i l'any vinent ho faran un 2,8%. En política, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, nega qualsevol relació amb l'empresari Víctor de Aldama, el presumpte cervell de la trama Coldo. Ho ha dit a l'inici de la compareixença a la Comissió d'Investigació del Senat, després que Aldama l'impliqués directament a l'entramat durant la seva declaració al jutjat d'ara fa uns dies. El ministre ha desmentit haver cobrat 50.000 euros i ha reptat l'empresari demostrant proves, les reunions o les trucades que suposadament haurien mantingut plegats. I la policia ha detingut un home de 68 anys acusat de matar una dona a la residència de gent gran de Vitòria, on vivien tots dos. Els fets han passat aquesta matinada. La víctima ha estat trobada amb ferides molt greus a la cara i l'han traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després. El presumpte agressor l'han trobat amagat en un lavabo d'un vestidor de la residència i avui li prendran declaració a comissaria.
Gràcies, Judit. També us explicarem que Barcelona i Manresa s'afegiran aquest dissabte, com cada 30 de novembre, a la mobilització mundial Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, il·luminant la façana dels seus ajuntaments per reafirmar el compromís amb la defensa del dret a la vida i l'abolició d'aquest càstig, la pena capital, una iniciativa promoguda per la comunitat de Sant Egidi. S'ha constituït, d'altra banda, aquest dimecres la taula interreligiosa de Catalunya, escenificada en un acte presidit pel bisbe Francesc Conesa a l'església barcelonina de Sant Pau del Camp. Promoure el diàleg i la col·laboració pel bé comú entre les confessions cristianes presents a Catalunya és un dels objectius principals d'aquesta nova taula. I el degà del capítol catedral, Santiago Bueno, ha explicat aquest dimecres a Ràdio Estel que la seu barcelonina ha creat Amics de la Catedral perquè necessita una xarxa que vagi més enllà de l'Església i també més enllà de l'ajuda econòmica sense perdre la identitat catòlica del temple. Després del bloc informatiu parlarem avui de la concessió del títol de Basílica Menor a l'Església de Sant Esteve d'Olot per part del Papa Francesc. Ens acompanyarà el rector d'aquesta església, que serà erigida en basílica, Pere Domènech. I els últims minuts seran per a la secció Economia en Valors, avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem els habituals moments de l'entrevista i les notícies. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Judit Caselles avui a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i també el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El Papa ha recordat aquest dijous al matí que l'amor de Crist és una crida a construir la pau i la justícia. Ha estat durant una audiència amb representants de la Comissió Teològica Internacional, on Francesc ha subratllat que en un món complex i polaritzat, l'amor de Déu en Crist ensenya la veritable fraternitat entesa com una tasca ètica essencial. El Papa els ha animat a desenvolupar una teologia de la sinodalitat que impliqui tots els components de l'Església, alhora que ha reiterat el seu desig de viatjar a Nicea l'any 2025 amb motiu dels 1.700 anys d'aquell concili, el de Nicea. Tornar a posar Crist en el centre i desenvolupar una teologia de la sinodalitat han estat, de fet, en síntesi, els dos punts centrals sobre els quals s'ha aturat el Sant Pare en aquesta trobada amb una trentena de membres de la Comissió Teològica Internacional. Aquest organisme, creat per Pau VI l'any 1969 i presidit ara pel cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecte del Dicasteri de la Doctrina de la Fe, s'ha reunit aquests dies en sessió plenària, durant la qual els membres han centrat els seus treballs precisament en el Concili de Nicea del 1700, en el 1700 aniversari d'aquella cita que se celebrarà durant el jubileu del 2025. Aquest esdeveniment, segons ha explicat el pontífex, representa un fonament en el camí de l'Església i de la humanitat sencera, perquè afirma que en Jesús podem conèixer el rostre de Déu i alhora el de l'home, i ha conclòs que això vol dir, en una paraula, fraternitat. D'altra banda, el Papa ha dit en una altra audiència, en aquest cas amb els calasancis, que és imprescindible servir als pobres i no parlar mai de carrera eclesiàstica. Francesc s'ha trobat amb consagrats i consagrades, laics i laiques, units pel carisma de Sant Josep de Calassanç, fundador de les Escoles Pies i de l'Orde dels Escolapis, en el 75è aniversari de la creació, i els ha invitat a mantenir el seu talent en la cura del creixement integral de la persona, en un món que empenya els joves a la fragmentació de sentiments i coneixements i a l'individualisme. El pontífex també els ha demanat que insisteixin en les relacions normals i no pas virtuals. Els ha animat a mantenir en les seves opcions la mateixa valenta docilitat a la providència, ha dit, que mostrava el seu fundador, Sant Josep de Calassanç. La mateixa obertura i la mateixa disponibilitat també a aventurar-se per respondre a les necessitats dels pobres per camins diferents dels ja recorreguts en el passat. I mantenir el talent carismàtic de les Escoles Pies per cuidar el creixement integral de la persona ha estat l'altre punt sobre el qual ha incidit el Papa. Ha estat la invitació dirigida a aquests membres de la família Calassància. En quatre continents, aquesta família està unida, segons ha recordat el Papa, al carisma educatiu del patró universal de totes les escoles populars cristianes del món, que és Sant Josep de Calassanç. I aviat celebrarà el 2025 el centenari de la mort de dos dels fundadors, Sant Faustí Míguez i la beata Celestina Donati.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. Barcelona i Manresa s'afegiran aquest dissabte a la mobilització mundial Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, il·luminant la façana dels seus ajuntaments per reafirmar el compromís amb la defensa del dret a la vida i l'abolició de la pena capital. Aquesta jornada de cada 30 de novembre, organitzada per la comunitat de Sant Egidi, és una de les iniciatives més significatives del moviment internacional per erradicar aquest càstig, la pena de mort, i enfortir el valor de la vida humana. Enguany, la jornada Ciutats per la Vida se celebra en un context marcat per la rehabilitació de la cultura de la guerra, malauradament, i per un deteriorament general de la valoració de la vida humana. En un món cada vegada més polaritzat i violent, aquesta Organització Mundial de Laics i Laiques considera essencial alçar la veu contra la cultura de la mort i construir espais de reflexió i resistència davant de pràctiques inhumanes com ara l'execució estatal, és a dir, la pena capital. La iniciativa mobilitza cada any més de 2.500 ciutats de tot el món que il·luminen els seus monuments més representatius com a símbol de rebuig al càstig. Manel Alonso, coordinador de Ciutats per la Vida a Catalunya i membre de la comunitat de Sant Egidi, ha explicat a Ràdio Estel que l'encesa de monuments, com ara els ajuntaments de Barcelona o Manresa, són signes de fidelitat i adhesió a la lluita contra la pena capital.
Es tracta d'una gran mobilització contemporània mundial per no oblidar que encara segueixen havent països que mantenen aquesta pena cruel i inhumana i per mostrar una justícia més alta i civilitzada capaç de renunciar definitivament a la pena capital. Les ciutats, per iniciativa dels seus administradors o dels seus ciutadans, impulsen mobilitzacions i actes al carrer, en escoles i en universitats. Els ajuntaments participen en mocions i comunicats de premsa de l'alcalde i dels seus consellers. Cada ciutat tria un monument important que s'il·lumina per cada ocasió d'una manera especial, convertint-se així en un logo vivent, en un compromís i d'un diàleg on tots els ciutadans del món demanen un planeta sense pena de mort.
A més de la il·luminació dels ajuntaments, aquesta setmana s'han organitzat diversos actes de sensibilització contra la pena de mort, com ara conferències a l'Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona aquest mateix dimecres i a la Casa de la Pau de Manresa aquest divendres. També la data del 30 de novembre és especialment significativa, ja que commemora l'abolició de la pena de mort al Gran Ducat de la Toscana l'any 1786, el primer estat del món que va prendre aquesta decisió. Malgrat els avenços en molts països, la comunitat de Sant Egidi avisa en un comunicat que encara queda un llarg camí per recórrer per erradicar completament aquesta pràctica cruel i ineficaç que no ha demostrat mai cap impacte dissuasiu i que degrada la dignitat dels estats. D'altra banda, s'ha constituït aquest dimecres al vespre una taula de diàleg interconfessional de Catalunya. La iniciativa s'ha escenificat en un acte de signatura a l'Església Barcelonina de Sant Pau del Camp. La taula sorgeix de la iniciativa d'un grup de representants de diferents confessions cristianes que des de fa anys han mantingut contactes i diferents reunions. L'objectiu és triple. D'una banda, promoure el diàleg i la col·laboració pel bé comú entre les confessions cristianes presents a Catalunya en aquells temes que consideren oportuns. D'altra banda, vetllar i treballar perquè es garanteixi l'adequat exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa dels creients i, finalment, aportar valors fonamentals a la societat, posant en relleu la capacitat de la fe cristiana per construir ponts entre les persones. A diferència d'altres iniciatives ja existents, com ara el Centre Ecumènic de Catalunya, la taula està constituïda per representants oficials de les 13 confessions cristianes, concretament l'Església Catòlica, el Patriarcat Ecumènic de Constantinoble, l'Església Ortodoxa de Romania, l'Església Ortodoxa Patriarcal de Sèrbia, l'Apostòlica Armènia a Espanya, de diferents confessions evangèliques presents a Catalunya, també l'Església Carismàtica Episcopal de la Missió Internacional d'Àsia a Espanya, Agape Europe i la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya. Aquestes i altres confessions cristianes, com dèiem. En la primera reunió mantinguda a l'Església de Sant Pau del Camp han estat escollits els càrrecs del president, que ha recaigut en Francesc Onés, bisbe de Solsona i impulsor de la taula. També dels dos vicepresidents, Francisco Javier García Asensio, pastor d'Agape Europe, i José Santos Sant, de l'Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia, i de la secretària, que serà Montserrat Puig de Llívol, delegada d'Ecumenisme, directora del Secretariat d'Ecumenisme, millor dit, de l'Arcabisbat de Barcelona. El bisbe de Solsona, Francesc Onés, ha explicat que Catalunya ha estat pionera, la primera comunitat autònoma que ha replicat la taula de diàleg interconfessional d'Espanya, la constituïda el 16 de setembre passat sota els auspicis de l'Episcopat espanyol i amb l'impuls també del mateix bisbe Francesc Onés. La primera gran celebració pública ecumènica serà el 10 de maig a la Basílica de la Sagrada Família per celebrar els 1.700 anys de del Concili de Nicea, que uneix tots els cristians sota una mateixa professió de fe, segons ha recordat el mateix prelat. En la primera reunió també s'ha acordat que la propera trobada serà de cara al primer trimestre de l'any vinent i s'ha fet una llista de temes de preocupació compartida, com ara la secularització de la societat, la protecció de les minories cristianes arreu del món i aspectes bioètics, com ara l'eutanàsia. Sobre totes aquestes qüestions i les que vagin sorgint, les confessions cristianes volen mostrar una imatge d'unitat. Encara un altre punt dins d'aquest bloc. La Catedral de Barcelona presentava la setmana passada una nova realitat que és Amics de la Catedral, un programa destinat a fomentar un suport estable i compromès amb la conservació del temple, amb avantatges especials tant per a particulars com per a institucions i empreses. A partir d'aquella presentació, el degà del capítol catedral i vicari judicial de Barcelona, Santiago Bueno, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que l'edifici, la seu barcelonina de la Santa Creu i Santa Eulàlia, necessita una xarxa que vagi més enllà de l'Església Catòlica i sense perdre de vista la pròpia identitat cristiana.
Totes les catedrals, i la nostra en particular, tenen una funció principal, la bàsica, la que li dona sentit, que és poder exercir el culte catòlic presidit pel seu bisbe, perquè al capdavall la catedral és l'església del bisbe, i perquè el poble catòlic pugui assistir. Però també es construeixen a glòria de Déu, com a una mostra d'agraïment cap a Jesucrist, cap a tot el que el Senyor ha fet per nosaltres. I la Catedral de Barcelona és un exemple magnífic d'això. I, per tant, també voldríem que molts altres poguessin gaudir de la dimensió cultural, perquè també el capdavall és evangelitzadora.
Santiago Bueno ha recordat que la Catedral de Barcelona necessita la col·laboració de tothom i una via és la del pagament d'una entrada per visitar-la, enriquida, això sí, amb amics de la catedral i amb altres maneres d'ajudar a col·laborar amb la seu.
La gent a vegades no se n'adona que el manteniment d'una catedral com la de Barcelona, com moltes altres, és un pressupost elevadíssim. És veritat que a vegades hi ha gent que no acaba d'entendre per què cobrem una entrada turística. Evidentment, no ho fem els que venen a missa, sinó només els que venen a la visita cultural, la visita turística, sí. Però és que és inevitable. Si no, no podríem ni obrir, pràcticament. O, si no, ens obligaria a cada diòcesi a derivar una quantitat importantíssima de diners que ara estan a disposició de les parròquies, de Càritas i d'altres activitats que també són molt, molt necessàries.
L'acte de presentació d'Amics de la Catedral es va fer dimecres de la setmana passada al cor de la Seu, on un bon nombre de ciutadans i representants d'institucions van mostrar el seu suport al patrimoni cultural i històric de la capital catalana.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Els salesians han valorat positivament l'alto el foc al Líban. Els desplaçats i les famílies més vulnerables reben l'ajuda d'aquests missioners. L'acord d'aturar les armes en aquest país, situat al nord d'Israel, és un motiu d'alegria i esperança perquè la situació al Pròxim Orient sigui més estable, segons ha explicat Alejandro León, un dels missioners salesians que treballa en la coordinació de l'emergència a la regió. A més, els missioners salesians des del Líban avisen que, malgrat l'alto el foc i aquest període de 60 dies sense armes, les conseqüències de la guerra i els bombardejos es mantindran a força temps amb els qui viuen allà. Igualment afegeixen que el sud del país està devastat per les bombes i la majoria de les persones que van haver d'abandonar casa seva no tenen un lloc on puguin retornar, perquè pobles, ciutats i fins i tot barris de Beirut ja no existeixen. A més, l'impacte de la guerra també es nota a l'economia del país del Líban i deixa moltes persones en una posició molt vulnerable, sobretot aquelles que ja vivien situacions difícils, segons els missioners salesians, que conclouen que el Líban té un escenari socioeconòmic molt feble. La magnitud del problema de la pobresa infantil ens desborda a tots. Les administracions no ho poden resoldre soles i necessitem la tasca que duen a terme entitats socials. Per aquest motiu, cal treballar tots junts per millorar aquesta situació i aconseguir una societat més inclusiva i més igualitària. Són paraules de Marc Simón, sotsdirector de la Fundació La Caixa i responsable dels programes socials d'aquesta entitat bancària, que ha pronunciat durant la seva conferència al Fòrum Social Pere Tarrés aquest dimecres a l'Alberg Pere Tarrés de Barcelona. Amb el lema Canviant vides, sumant esforços a la lluita contra la pobresa infantil, en aquesta intervenció, Simón ha fet una crida al tercer sector perquè col·labori contra una pobresa que s'hereda, ha afegit. I és que el 35% de les persones que van créixer en situació de pobresa són pobres d'adults, 20 punts més que aquelles que no han viscut des d'infants aquesta pobresa. Per la seva banda, També va recordar que 6 de cada 10 joves que tenien avis en situació de pobresa viuen també en pobresa. El ponent va constatar que és un problema cada cop més estructural, ja que no té a veure només amb una qüestió purament econòmica, sinó també amb una realitat que impacta en tota la vida de la persona. I completem l'informatiu explicant-vos que el setmanari Catalunya Cristiana ha renovat aquest dimecres la seva aliança estratègica amb l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP. Va ser en un acte de signatura al Palau Episcopal de Barcelona, on es van reunir el director de l'ISCREP, Ramon Batlle, i el de Catalunya Cristiana, Òscar Martí. Amb la signatura del conveni, Catalunya Cristiana impulsa la seva col·laboració amb l'Institut de Ciències Religioses per ajudar a difondre els programes formatius que promou aquesta institució docent de l'Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. L'ISCREP és una institució docent de caràcter públic de l'Arquebisbat de Barcelona, recordem-ho, vinculada a la Facultat de Teologia, i que ofereix una formació teològica i d'altres ciències humanes amb la finalitat de proporcionar als seus alumnes uns sòlids coneixements acadèmics i pastorals. Des de l'Institut de Ciències Religioses es poden obtenir els títols de batxillerat o grau i de llicenciatura o màster en Ciències Religioses, dues titulacions reconegudes en el món civil i en l'eclesial.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Us fem ara una proposta molt interessant, i és que gràcies a Forn Mistral podràs visitar la Sagrada Família de Franc. Com? Doncs participant en el nostre concurs. Sigues el primer o la primera a trucar al telèfon del nostre directe, del Sense Distància, per gaudir d'una entrada doble que us ofereix el Forn Mistral per visitar la Sagrada Família durant el mes de desembre. El telèfon 93 409 2771. Repeteixo, 93 409 2771. Vinga, no vadis. La primera persona a trucar-nos, el 93 409 2771, s'endú una entrada doble per deferència del Forn Mistral per visitar la Sagrada Família aquest mes de desembre.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
El papa Francesc ha concedit el títol de basílica menor a l'església de Sant Esteve d'Olot. Ho informàvem ja la setmana passada. Es reconeix així aquest temple de la diòcesi de Girona com un focus espiritual rellevant per al conjunt de la comarca de la Garrotxa, i en destaca el seu perfil arquitectònic i la qualitat del fons artístic que conserva i exposa. Va ser a finals de l'any 2020 quan el bisbe Francesc Pardo, ja difunt, va fer arribar la sol·licitud a la Santa Seu sota l'impuls de la parròquia i la col·laboració de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura. A la presentació, a més de la intervenció telemàtica del bisbe Octavi Vilà, que es trobava a Madrid a la plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, van participar l'historiador Josep Murlà i l'alcalde d'Olot, Josep Berga, a banda del rector de l'Església, Pere Domènech, que avui ens acompanya a l'entrevista. El decret del Dicasteri per al culte diví i la disciplina de la Santa Seu, de la Santa Seu dels Sagraments, la disciplina dels Sagraments de la Santa Seu, és del 25 de setembre passat. Més endavant, en una data que podrem conèixer, a veure si avui ens pot donar alguna pista al rector, tindrà lloc la celebració solemne d'Acció de Gràcies per la concessió d'aquest títol. El saludem ja, mossèn Pere Domènech, rector de l'Església, ara ja basílica de Sant Esteve d'Olot. Bona tarda i enhorabona.
Doncs molt bona tarda.
content de saludar-lo. Com està?
Bé, gràcies a Déu.
Amb aquesta notícia, doncs, tots estem contents perquè també afecta tot el patrimoni eclesiàstic de Catalunya. Recordem que la concessió del títol de basílica menor, per això diem menor, és per a totes les esglésies que mereixen aquesta distinció, ja que de majors només n'hi ha quatre, que són les romanes de Sant Pere del Vaticà, Sant Joan del Laterà, Santa Maria la Major i Sant Pau Extramurs. És a dir, que no és que siguin menor exactament perquè altres catalanes siguin majors, no. Les majors només són aquestes quatre de Roma.
Exacte.
Està bé fer aquest apunt, sí, també, per a aquells que no coneguin aquesta categoria. En tot cas, què representa per a vostès a Olot el fet de ser basílica, Sant Esteve, l'església del poble, sí, de la ciutat?
No, bàsicament és molt representatiu en el sentit que quan s'atorga aquest títol es valora d'alguna manera la trajectòria que ha tingut aquell temple com a referent parroquial. I en aquest cas, al costat d'aquesta vida, podem dir comunitària, eclesial, pastoral, doncs hi ha això, la història, el patrimoni, que també patrimoni, i per tant, i també la incidència cultural que hagi tingut, doncs, això, aquest temple parroquial. I en aquest cas, doncs, Olot, sí, ve de lluny la història que té la ciutat, la incidència en la comarca i realment el patrimoni que també té aquesta parròquia en aquest temple de Sant Esteve.
Uh-huh. Quins avantatges, però també quina exigència aporta el títol de basílica a nivell general, però particularment per a l'església de Sant Esteve d'Olot?
Sí, pel que fa als avantatges, hem de dir això, reconeixement. I quan, em sembla que quan es diu la paraula reconeixement no és només un reconeixement eclesial, sinó que, diguem-ho així, des de l'Església de Roma, des del Vaticà, es reconeix aquesta parròquia amb aquest temple, i per tant és un reconeixement també a la ciutat, i amb la ciutat, doncs, la nostra comarca de la Garrotxa. Uh-huh. I si un diu, em sembla que d'avantatges està aquí, en aquest reconeixement. I també un altre, que és també una manera com l'Església es dona gràcies a la vitalitat que tenen algunes esglésies que han tingut aquest reconeixement. I llavors, en aquest sentit, és dir, aquí hi haurà hagut una comunitat cristiana de segles, hi ha hagut un temple que ja ha acollit moltes persones per aquí a redós d'aquest temple, doncs, celebrar-hi la fe, i també que els haurà ajudat a viure-la. I, si un diu, al costat d'aquests avantatges hi ha que també una certa responsabilitat en dir, hem de tenir cura que aquestes pedres vives, doncs, siguem les persones, siguem els cristians, i sigui una llar viva la mateixa església, el mateix temple, doncs, que ara haurà sigut proclamat basílica.
Sí, el títol de basílica, evidentment, representa, doncs, com una importància superior al d'altres esglésies, en termes humans, però, evidentment, l'església sempre, sí, és la casa, sí, de Déu, òbviament, no? Des de la capella, òbviament, més petita fins a la catedral més gran.
Exacte.
Però sí que li volíem comentar que els criteris per donar un títol de basílica a una església, pel que vostè diu i pel que sabem, són múltiples, són diversos. No és necessàriament el tamany de l'església, en absolut, eh? Una basílica pot ser petita o gran.
De fet, sí, fins i tot ho dic d'alguna manera perquè hi ha un qüestionari de referència a través del que s'ha de preparar i treballar un dossier. I certament, es mira, la vida comunitària, pastoral, la referència que té, en aquest cas, temple parroquial, amb una població, doncs, d'una ciutat petiteta de 40.000 habitants, i que hi ha 5 parròquies, però que aquesta és la parròquia gran i la parròquia mare. I es contempla, per tant, la vida i els serveis a la fe. I després, sí, la incidència cultural i el patrimoni. Es valora tot. I però suposo que quan parlem de la incidència cultural i el patrimoni és també una mica perquè hi ha una història de que ve de lluny, i en aquest cas, doncs, llavors hi ha la concessió de la basílica. Però es mira la vida actual de grups, associacions, serveis a la fe, tot això també es contempla al moment de la concessió, doncs, d'aquest títol.
Fantàstic. Ara ens allargaríem si expliquéssim tota la història, tot l'estil arquitectònic, Però, en tot cas, invitem els oients a visitar Olot i l'església de Sant Esteve, si no la coneixen ja, per assaborir una mica més in situ el que és. Recordem, d'altra banda, mossèn Pere Domènech, rector de la nova basílica electa, per dir-ho així, de Sant Esteve d'Olot, que les basíliques mostren habitualment dos signes al presbiteri o al seu interior, que són el conopeu, en forma com de parasol, per dir-ho així, i el tintinacle, sí, que representa com una campaneta. Què són aquests dos elements basilicals i quin és el seu significat?
Sí, això ja ho podem contemplar en moltes, doncs, de les basíliques que tinguem arreu, doncs, de Catalunya, no? En aquest cas, un que es diu el conopeu, veig també l'ombrel·la, que és com una mena de paraigua amb els colors grocs i vermells associats a la seu papal i a la ciutat de Roma. I, per tant, que històricament es devia servir per acollir el papa en la visita a les grans basíliques. I en les basíliques menors totes tenen, doncs, el conopeu o l'ombrel·la. I després hi ha el tintinacle, que és com una mena de campanaret, que moltes vegades n'hi ha de diferent, pel que he mirat ara últimament, això vol dir, que segueix el perfil del campanar de la basílica i que se sol tocar o se sol fer sonar en processons i en alguns actes litúrgics solemnes. I normalment veig que totes les basíliques, doncs, ho solen tenir en el presbiteri, quan hi veiem aquesta ombrel·la tipus paraigua petit, de colors groc-vermell, i també el campanaret, doncs, que hi ha la campaneta i que pren diferents formes. I normalment són dos signes que simbòlicament que connecten això. Doncs,
amb Roma, amb la romanitat, no?
I, per tant, que ens dona aquest sentit universal.
El sentit catòlic universal. Hem parlat amb Pere Domènech, rector de l'església de Sant Esteve d'Olot. Formalment, el títol de basílica el tindran vostès quan se celebri la missa d'Acció de Gràcies, entenc, no?
Sí, no, diguem-ne, el títol està
concedit. Ja el tenen.
Sí, ja està concedit i té aquesta, una data concreta de l'1 de novembre. I llavors, normalment, que és el que aquí està per determinar, que més endavant hi haurà la missa solemne d'Acció de Gràcies.
Encara no se sap quan, sí, no?
No. Si bé que aquí, com que el patró de la parròquia és Sant Esteve, i tinguem en compte que Olot, si bé la patrona de la ciutat és el santuari de la Mare de Déu d'Altura, sí, que està dintre la parròquia. I és que, de fet, la ciutat va néixer i créixer a redós del santuari. I en l'expansió de la ciutat és quan s'edifica, doncs, el que és avui la basílica menor de Sant Esteve. I llavors, el que sí hi haurà és que per Sant Esteve vindrà el senyor bisbe a presidir la missa concelebrada, que és, en aquest sentit, el patró parroquial, no és la patrona de la ciutat, que és el 8 de setembre, la Mare de Déu d'Altura, i que, per tant, el bisbe en aquest dia durà, ponderar d'alguna manera la significació que també té aquesta proclamació que l'església parroquial ara serà basílica parroquial. No?
Molt bé,
i llavors, més endavant, es durà concretar també, perquè fins i tot s'han de preparar aquests signes o elements identitaris, sí, que té una basílica menor.
Clar.
I es preveurà, llavors, aquesta festa.
Aquesta festa que potser serà després de Nadal, suposo, l'Acció de Gràcies,
sí,
no? A partir,
sí,
del,
sí,
gener.
Sí, sí.
Molt bé, doncs...
O sigui, d'aquí uns mesos, hem de dir, en aquest moment, no havent-hi cap data concreta.
Molt bé, però sí que recordem que el bisbe Octavi Vilà, de Girona, presidirà aquesta missa el dia de Sant Esteve, al migdia, suposo.
Sí, això sí, a les 11 del migdia, ell presidirà aquesta missa solemne i acabat hi ha portes obertes, doncs, del tresor parroquial, una sala també d'exposicions de maquetes i tot això.
Molt bé.
Que val a dir que en aquest tresor parroquial, en aquesta primera part, fins sobresurt, perquè hi ha un quadre del Greco,
Ah,
i després uns retaules i orfebreria, bàsicament.
Sí, sí. Fantàstic, doncs ens quedem amb ganes de conèixer més de l'església de Sant Esteve d'Olot, ja amb el títol de basílica concedit. Mossèn Pere Domènech, rector d'aquesta parròquia, també associada al santuari de la Mare de Déu d'Altura, que té la festa, sí, el 8 de setembre, a Olot mateix. Una abraçada, gràcies per haver-nos atès i enhorabona novament per aquesta
Moltes
concessió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Molt bona tarda. Molt bona tarda.
De seguida ve l'Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la catedral de Sant Feliu de Llobregat, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa amb l'ordenació episcopal de Xavier Gómez, amb l'inici del seu ministeri com a titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta concelebració presidida d'inici pel cardenal Joan Josep Omella i després ja pel mateix Xavier Gómez. Aquest dissabte, a les 11 del matí, ordenació episcopal de Xavier Gómez a la catedral de Sant Feliu de Llobregat en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de coa amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Benvinguts, amics oients, a l'Economia amb Valors, aquesta secció que, d'alguna manera, produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i que patrocina la Fundació La Caixa. Ens acompanya, com cada dijous, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, doncs la responsabilitat global social de les empreses és el conjunt d'accions que fan les organitzacions perquè les seves activitats tinguin repercussions positives sobre la societat. Aquest és el tema que volem tractar. Cal destacar que són iniciatives de caràcter voluntari. I a Catalunya, Respon.cat és l'organisme que vol implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la responsabilitat social per promoure un salt qualitatiu i quantitatiu en aquest tema al nostre país. Per parlar de tot plegat, Josep Àngel, qui ens acompanya avui?
Doncs un gran expert en la matèria, conegut d'aquesta casa, el Josep Maria Canyelles. Ell és el coordinador de Respon.cat i creu que la responsabilitat social empresarial és un estil de gestió i de lideratge.
El saludem ja, Josep Maria Canyelles. Bona tarda i content de retrobar-lo. Deixi'm recordar que vostè havia participat en tertúlies d'aquesta casa, al programa matinal, aleshores el primer cafè, i havia coincidit amb vells col·laboradors.
Fa molts anys. Un plaer retrobar-vos i tornar a estar aquí en aquesta casa.
En primer lloc, ens podria parlar una mica sobre d'on surt la idea de la responsabilitat social de les empreses?
D'on surt? Home, ens hauríem de remuntar molt lluny, perquè a vegades, i aquí en aquest programa, si parlem d'economia i valors, podríem entendre d'una manera molt fàcil que hi ha empreses que tenen ganes de fer les coses bé, perquè darrere hi ha una propietat molt sensible, amb uns valors humanistes, etc. I tota la vida hi ha hagut empreses que han mirat de fer les coses bé en aquest sentit, no? Hi ha hagut molta filantropia. A Catalunya, per exemple, ja al segle XIX, no? Hi havia molta filantropia i tot plegat. Però quan parlem de responsabilitat social, no parlem d'això exactament, sinó que parlem d'una cosa nascuda fa 30 anys, així simplificant, en què no es tracta només de fer les coses bé, sinó que es tracta de canviar el model d'empresa i, per tant, que l'empresa, al mateix moment que està creant valor econòmic, estigui creant valor social. I fixeu-vos que el mateix és diferent. Ho dic molt senzillament. Si no, guanya molts diners, però fa les coses una mica malament, i després de tots aquests diners que guanya, en dona uns quants per arreglar allò que han fet malament, això seria una visió antiga. La visió actual és que tu has de crear simultàniament valor econòmic i valor social. Per tant, has de fer les coses d'entrada que creïn valor per totes les parts.
Uh-huh. I com està la salut de la responsabilitat social de les empreses? Va a l'alça? I per què una empresa s'hauria de prendre seriosament aquest tema?
Sí, va a l'alça. Va a l'alça claríssimament, perquè és un actiu de mercat. És a dir, ja no només és un tema d'ètica, mite de que la propietat hi cregui. És que és un tema que cada vegada més les persones ho valorem. I tu quan vas a comprar, moltes vegades, no sempre, però hi ha gent cada vegada, hi ha segments cada vegada més sensibles, també en l'equip de persones de la pròpia empresa. Si tu treballes en una empresa que està fent les coses malament, i al moment tu dius, escolta, jo vull treballar en una empresa que faci les coses bé, per tant, de cara a captar i retenir talent també és una cosa important. I finalment el mercat ho valora fins i tot en temes com pot ser quan tu has de comprar, tu, que sí, ha de comprar una empresa o has de comprar accions, no? Cada vegada més el mercat ho té en compte, perquè una empresa que faci les coses malament té més riscos, no? De que pugui haver-hi situacions que destrueixin el valor d'aquesta empresa. Per tant, el mercat ho valora i això afavoreix que aquelles persones que hi creuen, però que abans potser deien, mira, jo el diumenge l'ètica, però entre setmana els valors de l'empresa són uns altres, no? Mm-hmm. Ara, això que abans es veia com la quadratura del cercle, ara ja no es veu així, ara es veu com una cosa que pot anar aplegada.
De vegades des de fora, moltes persones s'han preguntat si al darrere de la responsabilitat social de les empreses hi pot haver un interès de quedar bé o una estratègia de màrqueting. És així?
A veure, és cert que hi ha casos d'empreses que poden utilitzar fins i tot conceptes d'aquest tipus i que darrere no hi ha res, no? Per tant, seria greenwashing. Però això és una mala pràctica, i a més una mala pràctica que a nivell europeu ara estarà penada. És a dir, a partir de l'any que ve una empresa que faci greenwashing, és a dir, que no pugui demostrar científicament les afirmacions que fa en referència a la seva contribució al medi ambient, per exemple, pot tenir multes importants. Per tant, hi ha una creuada, per sort, contra el greenwashing. Ara, més enllà d'això d'aquí, és a dir, que una empresa faci les coses bé i gestioni de manera responsable, aquesta empresa això té dret a posar un valor. Pot fer-ho o no, però té dret a posar un valor. I si tu fas les coses bé i vols explicar-ho, és no només legítim, sinó que és convenient perquè estàs contribuint a estructurar un mercat que valori aquest tipus d'atributs dels productes que compres.
Mm-hmm. I per què va néixer Respon.cat, aquesta associació? No sé si és una associació...
Sí, una associació empresarial.
Molt bé. Sí. I amb quins objectius va crear-se i què s'ha pogut anar fent al llarg dels anys? Com ha anat evolucionant?
Mira, hi ha un moment quan tot aquest moviment es va desenvolupant, que veus que a cada país van apareixent organismes de referència en el camp de la responsabilitat social, i això, doncs, ara fa 15, 20 anys, a Catalunya també dèiem, doncs, això també ha de passar aquí, no? I, per tant, ens vam reunir diferents actors i vam veure que calia, doncs, fer aquest pas. I, en concret, a partir del 2008, ens vam anar reunint en el si de la Cambra de Comerç de Barcelona, ho vam anar creant. En aquell moment va començar la crisi aquella del 2008 al 2014, i això va fer endarrerir fins al 2014 el fet de que passéssim a ser una associació independent, una associació empresarial, que, per tant, enguany complim els 10 anys i agrupem empreses molt diverses de tots els sectors i des de molt grans fins a molt petites. És a dir, que tant hi ha, doncs, HP, Aigües de Barcelona, Matlle Origen, etcètera, Bon Preu. És a dir, que hi ha empreses molt grans i també empreses molt petites i, fins i tot, tenim un 18% d'organitzacions membres que no són mercantils. És a dir, que hi ha associacions, fundacions, Càritas, la Cambra de Comerç, és a dir, que és una barreja molt gran i, per tant, el que fem és agrupar totes aquelles empreses i organitzacions amb un gran sentit de la responsabilitat per compartir coses, per compartir aprenentatges, per aprendre com hem de gestionar temes com pugui ser des de l'economia circular fins a l'empresa amb propòsit, fins a l'empresa saludable, reptes socials, etc. I, a més, fem tot un seguit de programes d'acompanyament, de formació, de promoció, etc.
Uh-huh. Estem parlant amb Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social de les empreses i coordinador de Respon.cat. Com es pot animar una empresa a tenir més responsabilitat social? Què hauria de tenir en compte?
Mira, hi ha moltes empreses que ja estan portant a terme bones pràctiques i que la voluntat de fer les coses bé la tenen, no? Moltes vegades el més important és que aquesta empresa entengui com poden passar de fer algunes coses bé a entendre com això ha de passar a ser una cosa estratègica. És a dir, de quina manera han de connectar amb aspectes importants per la captació de talent, perquè el mercat els hi valori. Per què és important això? Perquè, si no, sí que aniran fent cada vegada coses més interessants, però mai ho faran d'una manera prou robusta. Quan l'empresa entén que això passa a ser estratègic, és quan allò ja no té marxa enrere i ho fan d'una manera absolutament centrada en el nucli de l'empresa. Això és l'important. Per tant, si l'empresa descobreix aquesta orientació estratègica, diguem-ne, la partida la tenim guanyada. I és el moment en el que estem ara, que fins i tot ens trobem que hi ha empreses que estan passant d'una gestió de la responsabilitat social, que en podríem dir d'intentar fer les coses bé, intentar minimitzar els impactes ambientals, millorar els impactes socials, etc, etc, estan passant d'aquest intentar fer les coses bé a intentar realment ser actors de transformació de la societat en positiu. I són les empreses que cada vegada més s'anomenen empreses amb propòsit. És a dir, que el seu propòsit, la seva missió, no només és fabricar taules i fer-ho d'una manera responsable, és que al moment de fabricar taules estiguin realment d'alguna manera contribuint a fer un món millor, perquè aborden un seguit de reptes de la pròpia societat.
I a nivell concret, així aquests últims anys, què estan fent amb aquesta responsabilitat social empresarial? Què més motiva avui en dia? Hi ha algunes tendències?
Sí, mira, les principals tendències, abans hi he fet referència, tots els temes d'economia circular són molt importants perquè el mercat ho demana, perquè la legislació cada vegada serà més exigent i perquè, a més, és un tema d'eficiència de la pròpia empresa, que fins a nivell econòmic té tot el sentit del món perquè reaprofites recursos. Tot el tema d'empresa saludable, cada vegada més les persones, el talent és més important i una empresa ha d'optar per realment ser una empresa que generi salut en el seu voltant. No? Per tant, hi ha molts reptes. Tot el tema dels reptes socials eren temes que encara avui dia les empreses els aborden d'una manera, diguem-ne, poc sistemàtica. És a dir, així com els temes ambientals, l'empresa sap gestionar-ho i té eines i instruments per fer-ho, en el camp dels reptes socials, de la col·laboració amb la comunitat, s'ha de fer un salt per poder-ho sistematitzar. Però el gran repte, si vols, és el tema del propòsit empresarial.
Si em permets, Ignasi,
sí, endavant.
Reptes socials seria, per exemple, ara se m'ha acudit ajudar els treballadors a aconseguir un millor pis, a aconseguir una millor situació personal, o com aniria?
Sí, és a dir, podem identificar molts reptes socials, òbviament, relacionats amb molts temes, com el que tu comentes, però més en general el que veiem és que cada vegada, per part de l'empresa, hi ha més la sensació de dir estem fent un gran esforç, moltes empreses, en el tema ambiental, i en canvi amb el tema social l'estem fent d'una manera, bueno, una bona pràctica per aquí, una per allà, i algú et diu, però patirem abans per la societat que no pel planeta, val? Patarem potser per les dues coses, però el tema social, cada vegada més hi ha empreses que tenen clar que és un tema fonamental. I no parlo només aquestes situacions, aquests reptes que hi ha en matèries concretes de gent gran, gent amb problemes, gent amb dificultats d'habitatge, que són moltíssimes coses, sinó una qüestió ja més bàsica, que és que la societat s'està desvertebrant i crec que no en som prou conscients. És a dir, el fet de que visquem cada vegada més, cadascú amb la seva bombolla, amb la seva veritat, amb les fake news, perquè vivim en xarxes socials, en algoritmes, cada vegada estem amb un risc molt gran de que la societat perdi fortalesa, i això acaba sent un risc molt important en la creació de confiança, en el sentit de comunitat, i les empreses més intel·ligents són capaces de donar-se'n que l'empresa ha de ser un actor de creació de capital social.
Mm-hmm. I quines creu que són, senyor Josep Maria Canyelles, les principals fites aconseguides per Respon.cat i quins són els reptes actuals? Vaja, si pot dir una mica més.
Sí, d'una banda, a veure, posar a l'agenda a Catalunya tota aquesta matèria de la responsabilitat que tenen les empreses cap a la societat, i més en concret algunes matèries, com per exemple en aquest moment el tema de reptes socials, que és un tema que estem treballant molt intensament perquè les empreses realment s'hi fiquin de manera endreçada. A més, nosaltres també hem promogut tot el concepte de territori socialment responsable. Aquest mateix dimecres, dia 4 de desembre, tenim una jornada a Igualada, en la qual ens trobarem 50 organitzacions, 3 empreses grans, 3 empreses petites, 3 organitzacions de persones amb discapacitat, 3 de culturals, 3 universitats, 3 etcètera, etcètera, per parlar de com tots plegats podem establir aliances i col·laboracions per contribuir a fer un territori socialment més responsable, especialment amb el focus posat en la relació a la comunitat, no? Per tant, anem fent iniciatives que d'alguna manera tenen aquest caràcter pioner o capdavanter o innovador, i tot el tema que deia també del sentit de propòsit. L'any passat vam promoure el manifest per una economia en propòsit, que podeu trobar a la web empresesenpropòsit.cat, i que va ser un gran èxit perquè vam aconseguir una cosa que a vegades no és fàcil, és que totes les principals organitzacions empresarials, cambres, Foment, Pimec, Secot, Col·legi Economistes, etc., totes estiguessin al darrere, i per tant tothom té clar avui dia que el món va cap aquí i que les empreses hem d'anar fent aquest pas gradualment.
Josep Maria Canyelles, gràcies per haver-nos acompanyat i enhorabona pel treball que fan des de Respon.cat. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Una petita pausa i les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art d'eco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Entrem en el bloc de notícies. L'índex de preus al consum, l'IPC, puja de 6 dècimes al novembre fins al 2,4% per l'encariment de la llum i les gasolines.
I per aquest motiu, les pensions pujaran l'any que ve al voltant d'un 2,8%. És el resultat de la inflació mitjana entre el desembre del 2023 i el novembre d'aquest any, segons la fórmula establerta en la primera fase de la reforma de pensions aprovada en la legislatura passada pel govern.
La patronal catalana defensa l'ampliació del cicle productiu de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó 10 anys més. Una delegació de Foment del Treball, encapçalada pel seu president, Josep Sánchez Llibre, s'ha reunit amb diversos membres de la Comissió Europea per tractar qüestions que afecten la producció energètica i el futur de la sostenibilitat de la indústria. La patronal catalana insisteix en la necessitat d'una transició energètica compassada per assolir la descarbonització. Amb tot, Foment ha mostrat la seva preocupació amb representants de la Direcció General d'Energia, així com de Medi Ambient.
Foment ha manifestat la seva inquietud per la manca d'una solució mentre no es desenvolupin adequadament les energies renovables per poder vestir la indústria catalana. El president Sánchez Llibre ha coincidit amb els representants de la Comissió Europea en què l'energia necessita visió de futur. Cal tenir en compte que Catalunya compta amb un mix d'energia renovable que amb prou feines arriba al 7%, molt lluny, curiosament, de la mitjana espanyola, que ja està per sobre del 50%. La patronal catalana entén que l'energia nuclear pot continuar subministrant a la indústria catalana mentre es desenvolupa la implantació de les renovables. L'energia nuclear, a més, ajuda a reduir el saldo de reducció d'emissions.
Canviem novament de tema. Els Premis Josep Maria Pinyol 2024, que atorga Acció Solidària contra l'Atur, han reconegut aquest any és imperfecte. I a bona voluntat i en acció pel seu compromís, el compromís d'aquestes dues realitats amb l'ocupació i la justícia social i ambiental. El projecte És Imperfect, de la cooperativa Espigoladors, s'ha endut el Premi a la Innovació amb el nou Centre de Producció per la Transformació i Pedagogia de les Pèrdues i el Malbaratament a Catalunya i la Inclusió Social. Mentrestant, l'associació Bona Voluntat en Acció, amb una trajectòria de més de 25 anys al servei de les persones i les famílies vulnerables del Poble Sec, a Barcelona, ha rebut el premi a la millor trajectòria.
El projecte És Imperfect, ha rebut 10.000 euros. És una iniciativa, com hem dit, de la cooperativa Espigoladors, que és una empresa especialitzada en inserció laboral i inclusió social que genera oportunitats formatives i d'inserció sociolaboral a persones en situació de risc d'exclusió a través de les seves activitats en el nou espai de producció al Prat de Llobregat, on hi té un centre de transformació i conscienciació i un hub per la creació de projectes per prevenir i reduir pèrdues per malbaratament alimentari a Catalunya. Per altra banda, el Premi a la Millor Trajectòria, també amb una dotació de 10.000 euros, ha estat per aquesta associació que es diu Bona Voluntat en Acció, que des del 1997 treballa al barri del Poble Sec i Rodalies per oferir formació, promoure la inserció laboral i cobrir les necessitats bàsiques de les famílies més desfavorides, que en aquest moment són persones migrades, famílies amb infants, dones víctimes de violència de gènere i persones en procés d'envelliment. Tot això ho fan oferint serveis d'intermediació laboral, donant cobertura a necessitats bàsiques com l'alimentació i oferint formació i acompanyament emocional i psicològic, així com altres activitats d'oci i d'assessoria.
Només el 13% de les persones que viuen al carrer reben ofertes d'allotjament després de l'alta hospitalària. Per tant, la majoria d'aquestes persones tornen al carrer després de sortir de l'hospital. A més, una de cada quatre no poden prendre els medicaments receptats. I també una de cada quatre, un 25% en aquest cas, no tenen cobertura dins del sistema sanitari públic català. Són dades aquestes que es desprenen del primer monogràfic sobre salut i atenció sanitària a les persones que viuen al carrer a la ciutat de Barcelona, elaborat per Arrels Fundació, partint d'enquestes fetes a persones que viuen al carrer i la informació que es recopila sobre les persones sense llar difuntes.
El sensellarisme, per tant, implica una vulneració constant de drets humans. A Barcelona, 4 de cada 10 persones que viuen al RAS valoren negativament el seu estat de salut, mentre que en el conjunt de la població de la ciutat la valoració negativa no arriba a la meitat, és a dir, el 20%. La principal malaltia crònica que pateixen les persones sense habitatge és sobretot algun tipus de trastorn mental, en un de cada 3 casos, seguit de malalties infeccioses com el VIH, la tuberculosi o l'hepatitis víriques en 2 de cada 10 persones. A més, també 2 de cada 10 pateixen malalties a l'aparell locomotor. Per tot plegat, Arrels Fundació denuncia que les persones sense llar estan exposades a un alt nombre de fets estressants que poden desembocar en trastorns d'estrès posttraumàtic, depressió i consum d'alcohol o altres substàncies. Per aquest motiu demanen suport, molt suport a la salut mental per d'abordar el sensellarisme. Recordem que a dia d'avui a Catalunya hi ha unes 18.000 persones encara vivint al carrer o en centres residencials i albergs per persones sense llar.
D'altra banda, Barcelona encareix l'entrada del Tibidabo i el Parc Güell i congela els preus al Bicing i al Zoo. La comissió de govern del consistori barceloní ha donat llum verda a l'actualització de preus de cara al 2025. La majoria d'àrees mantenen tarifes, però hi ha algunes pujades, com dèiem. Per exemple, la tarifa per entrar al Parc Güell s'encareix de 8 euros i passa dels 10 actuals als 18, tal com es va anunciar. L'entrada continuarà sent gratuïta en el cas dels veïns sempre que accedeixin al monument dins de l'horari establert. La proposta s'emmarca en l'augment de la fiscalitat turística a la ciutat i el consistori subratlla que el Parc Güell té actualment un preu d'entrada un 50% inferior al de la resta d'espais monumentals europeus i al d'altres obres d'Antoni Gaudí visitables a la capital catalana.
Pel que fa al parc d'atraccions del Tibidabo, l'entrada general pels adults passarà dels 35 als 39 euros a partir de l'any que ve. L'entrada a l'àrea panoràmica passarà a costar 21 euros i mig enfront dels 19 actuals. Una actualització del preu que permetrà, segons l'Ajuntament de Barcelona, ajustar-lo a les variacions de l'índex de preus del consum, l'IPC, després de 3 anys sense increments. Els preus per fer servir el Bicing queden congelats amb una tarifa plana de 50 euros anuals i una tarifa més puntual fixada en els 35 euros l'any. I pel que fa al Zoo, l'espai manté les mateixes tarifes del 2024, que són 21,40 euros en el cas dels adults, 12,95 euros en el cas dels infants d'entre 3 i 12 anys i entrada gratuïta en el cas dels menors de 3 anys. Per altra banda, per l'any que ve es congelen tarifes al servei d'atenció domiciliària, a la iniciativa Àpats en companyia i a allotjament, residències, habitatges tutelats, centres de dia i estades residencials de caràcter temporal per gent gran.
Recte final a una temporada de bolets inesperadament bona, que potser no es repetirà en molts anys. Els boscos dels Pirineus han produït 300 quilos de bolets per hectàrea, la xifra més alta del país, mentre que la Catalunya Central ha fregat el seu rècord amb 150 quilos per hectàrea. No ha estat una temporada excepcional, però ha estat una de les millors, sobretot tenint en compte la sequera que arrossegaven la majoria dels boscos a finals d'aquest estiu i que condicionarà la producció en un futur.
En aquest punt de la tardor, amb l'entrada de vent més fred i una baixada generalitzada de les temperatures, els micòlegs ja donen la campanya per pràcticament tancada, però alguns boletaires s'hi resisteixen i diuen que, mentre se'n trobin, en colliran. És el cas del president de la penya boletaire de Berga, Ramon Minoves. Admet que als bolets no els agrada el vent i que el que ha bufat els últims dies els ha jugat en contra. Tot i això, explica que si segueix la tònica dels anys humits, s'espera que encara es puguin trobar sobretot fredolics, alguna trompeta de la mort, carlets a la zona de baixa del Berguedà i algun rovelló. Recordem que els anys 2014 i 2018 van ser dues temporades boletaires excepcionals amb produccions als boscos pirinencs de 600 quilos per hectàrea, el doble del que s'ha recollit enguany.
A més, us expliquem que l'Administració Autonòmica de Catalunya és, amb diferència, la que més contractes públics dedica a persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social. En concret, més de 22 milions d'euros adjudicats l'any passat, quan la Generalitat va decidir augmentar d'un 25% el volum de fons destinats a aquestes contractacions. Després de la Generalitat, el Govern Autonòmic de Cantàbria va licitar 15 milions i, en tercera posició, tenim a Euskadi, que en va licitar 10.
La Unió Europea va introduir el 2004 el concepte de contracte reservat que obliga les administracions públiques, estatal, autonòmica i local, a reservar certs contractes que només poden licitar centres especials d'ocupació.
I acabem destacant que un estudi de la Comissió Europea revela debilitats en sectors com ara el boví o l'aviram si s'aproven pactes com el del Mercosur. Mentrestant, la pagesia denuncia una constant competència deslleial emparada per Brussel·les, i és que el govern europeu no veu més que oportunitats en els polèmics tractats de lliure comerç. Brussel·les busca expandir-los com a resposta a la dèria proteccionista, diu, de Washington i Pequín, i espera que fins a una desena puguin entrar en vigor la propera dècada. Alguns ja han estat aprovats, com el que va obrir les fronteres comercials amb Xile quan encara cuejaven les protestes de la pagesia catalana contra la competència deslleial forana.
En canvi, d'altres, com el de Mercosur, que fa dècades que s'enquisten, la nova Comissió Europea els vol desbloquejar tant sí com no. També hi consta la possible entesa comercial amb l'Índia, represa l'estiu del 2022, o les d'Austràlia i Nova Zelanda. Segons les estimacions de la Comissió Europea, l'activació d'aquests acords suposaria En l'escenari menys ambiciós, la desaparició dels aranzels al 97% dels productes transaccionats, amb petites limitacions, amb béns considerats estratègics.
Moltes gràcies, Josep Àngel Colomés. Fins una altra.
A tu, Ignasi. Bona tarda.
Fins aquí l'Economia en Valors.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fins aquí, Sense Distància. Us recordem que us acompanyem de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a 2:00 del migdia i a 2:15 de la tarda. Adéu-siau, que vagi bé.